a RAC1 amb Jordi Basté.
2:15 de 10. A aquesta hora, en aquest estudi, qui va ser president de la Generalitat, Jordi Pujol. President, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Acaba que ha vingut de viatge al Marroc.
He estat, aquesta setmana passada, he estat 4 dies al Marroc, sí.
Què va fer al Marroc?
Bueno, jo tinc bastanta relació amb el Marroc. I, bueno, doncs, el Ministeri de Funció Pública del Marroc em va demanar que anés a fer una conferència sobre el tema de la regionalització, que diuen ells. És a dir, ara ells fan una Constitució nova que va anunciar divendres passat, precisament, jo era allà aquell dia i que jo hi fos allà era casual en aquest sentit, naturalment. Però el rei va anunciar una nova Constitució que, entre altres coses, parla de regionalitzar. Marroc és un país molt centralitzat, no? Bé, i em van demanar que fes una conferència sobre l'experiència de la regionalització d'Espanya, de la regionalització, que diuen ells, d'Espanya. Em van agafar un mal moment, perquè és un moment en què tot el procés de les autonomies espanyoles, precisament, està en crisi, no? I ja els hi vaig dir, miri, doncs, la cosa dona pel que dona i faci-t'ho bé. Ells poden cometre el mateix error que es va cometre aquí, no? És a dir, ara ells parlen de regionalització perquè necessiten resoldre el tema, intentar resoldre el tema del Sàhara. I el tema del Sàhara, per intentar resoldre, ells fan una cosa que em sembla bé. Volen oferir una autonomia àmplia al Sàhara, i bé, entesos, dintre del Marroc, molt bé, d'acord, molt bé. Jo comprenc les raons del Marroc per tornar del Sàhara, d'allò no. Jo soc més aviat pel marroquí en general, no? Per interessos, i a més, doncs, perquè crec que ara s'està demostrant que tot aquest tema de tants problemes que hi ha al nord d'Àfrica, qui els condueix millor en aquests moments, indubtablement, és el Marroc. Bé, per tant, ja ho entenc. Ah, jo els dic una cosa. Vosaltres voleu fer una regionalització a tot el Marroc? Perquè heu de donar autonomia al Sàhara, els diem, donem-ne a tothom. Això em recorda alguna cosa,
sí,
oi?
Café para
todos. Em recorda el Café para todos. I vostès s'equivocaran si ho fan així, perquè segur que el Sàhara, doncs, necessita un tracte particular, no? Com si ara ja, concretament a Espanya, tothom diu, tant a nivell del PP i sobretot del PSOE, i diuen, escolti, va ser un error, doncs, fer la regionalització. Que es fes una generalització de descentralització i d'autonomia, etcètera, però totes igual i totes amb un nivell molt alt i totes com Catalunya, totes com el País Basc, etcètera, etcètera, no. Això va ser un error. I ara es nota, no? Per tant, això també els hi vaig explicar, no? Bé, a part d'això, jo pertanyo al Consell d'una universitat marroquina i cada any, doncs, hi vaig un dia, doncs, que toca ara, mes de juny a final de curs, i a fi, a part d'això, vaig aprofitar, doncs, per visitar el ministre d'Economia, per visitar el ministre que s'ocupa dels fons d'immigració, el de serveis socials, el d'energia, etcètera. No?
Escolti, avui, d'aquí uns moments, parlarem d'aquest llibre que es diu Residuals o Independents, quan es trenquen els ponts, que no deixa de ser aquella famosa conferència que va donar vostè el passat mes de març, passada a paper i a llibre. De seguida ho comentem. Però abans, deixem repassar alguns dels aspectes de l'actualitat més recent des de la seva perspectiva d'expresident de la Generalitat. Vostè està indignat?
Home, jo també estic indignat, no? Jo també estic indignat. Si no estigués indignat, un està entre indignat o decebut, el que sigui, no hauria fet la conferència que vaig fer, que és una conferència que sobre residuals o independents em va costar fer, perquè en realitat havia de dir, escolteu, alguna de les coses que he defensat durant 30 o 40 anys de la meva vida i que les he defensat lleialment i tan eficaçment com he sabut, doncs, tant a nivell català com a nivell de tot l'Estat, doncs, escolta, això no va.
Però entenc,
jo entre indignat i decebut, no?
Entén els indignats aquest moviment del... aquest ja anomenat moviment del 15M?
Entenc que hi hagi molta gent indignada. A més, fixi vostè que la gent que està indignada hi ha de tota mena, no? Per exemple, hi ha molta gent indignada que no pertany només a aquest tipus de, diguem-ne, aquesta imatge de l'ocupació, ara que surten fotografies ara de com han deixat la plaça Catalunya, per exemple. No és això. Això també hi és. Però no és això, vull dir, la manifestació de l'altre dia, doncs, i en aquest moviment, des del primer moment, hi ha molta gent hi ha molta gent que el que té són problemes familiars, problemes d'arribar a fi de mes, no són gent, problema d'en gent. I en que mai de la vida s'haurien pensat que un dia anirien a manifestació d'aquestes característiques, no? Però clar, hi ha gent que ho passa malament i bé, doncs, per tant, ho entenc perfectament.
Quina lectura? Ho entenc
perfectament.
Sí, digui, però quina lectura ha de fer la classe política del que va passar diumenge a Barcelona?
Bueno, això, doncs, que cal, que hi ha un gran malestar. És a dir, no calia la manifestació d'altre dia per saber que hi ha un gran malestar.
Però vam tenir la fotografia.
No calia, però en fi, la fotografia ajuda molt a entendre-ho, no? Però si a més de la fotografia, vas i la fotografia, diguem-ne, la focalitzes de manera que vegi les persones i veus qui són, no? Qui són, doncs veus que són gent que simplement surten al carrer amb un punt de desesperació perquè no poden canviar, pagar la hipoteca, perquè tenen por que els desnonin, que els treguin de casa, perquè sobretot una cosa preocupa molt, no? Però això ja fa temps que ho sabíem que podia passar, perquè tots plegats ni ho hem explicat prou ni hem registrat prou.
Anirem a pitjor?
Ara li diré quina cosa podia passar. I és que durant moltes generacions, durant unes quantes generacions, per exemple a Europa, almenys des del 1945, Europa, i potser inclús abans de la Segona Guerra Mundial, i Espanya, doncs, com a mínim, doncs, també fa una mica més tard. Però, vull dir, sempre ha sortit de la base que els nostres fills tindrien la vida més fàcil que els pares. I ara ja fa temps que se sap, el que passa que no se n'ha fet cas. I, escolteu, no, les coses estan evolucionant d'una manera que no serà així. Jo sempre recordo aquella frase del Helmut Schmidt, que era un canciller socialdemòcrata alemany, que l'any 1992, o sigui, fa 21 anys, diu... escolti'm, fins ara sempre havíem cregut, això li dic d'una frase una mica estranya perquè la tradueixo directament de l'alemany i queda estrany en català, però diu exactament el següent: nosaltres sempre havíem cregut que les espatlles dels nostres fills serien més amples que les nostres, vol dir que ho tindria tot més fàcil, més bé, que podrien esperar més, i ara sabem que les espatlles dels nostres fills de vegades o sovint, o en fi, dependrà dels casos, però pot ser que siguin més estretes que les nostres.
Per tant permeti'm,
perquè ve de lluny,
li pregunto les espatlles dels nostres fills, de la meva, i li pregunto ja directament, de la meva generació, que tenim la canalla petita, seran molt més estretes de les que l'han tingut els pares?
Molt més estretes, no, i potser no seran més estretes, però hi ha la possibilitat que ho siguin. I en tot cas, per evitar-ho, caldrà dues coses, no? Fer un gran esforç, no? Per exemple, un gran esforç, veiem, per qui no seran més estretes les espatlles dels seus fills? Doncs, per gent immigrada d'aquí, que naturalment ve d'una situació molt més dolenta, nosaltres que ara sortim d'una situació molt bona, molt bona.
Massa, fins i tot.
Massa, no ho sé si és massa, però massa en el sentit que no la podem mantenir. Ni nosaltres ni ningú, ni els alemanys ni els francesos, naturalment els grecs no cal dir-ho. Això, en aquest sentit, massa, ara massa, mira, massa, i aleshores, és clar, el que passa és que, és a dir, les coses no seran fàcils, senzillament.
Ahir quan el conseller deia, el conseller Mascolell, el professor Mascolell seia en aquest estudi, deien, quan va començar la crisi no sabíem si seria, com seria aquesta crisi, si seria en forma de B baixa, si seria en forma de B baixa...
No sé què va dir el conseller Mascolell, sí. Però segur que el conseller el que va dir és el que val, perquè és un home de primera fila, no?
Vostè deia, estem amb la lletra L, és a dir, cau,
sí.
I estem al fons i no recuperem.
Hi havia el dubte de si seria una UV, de si seria una doble UV. De si seria una U una mica llarga, però... I ara estem a la L, no sé què va dir Mascolell.
Estem a la L.
La L té dues possibilitats.
Una, que sigui geminada.
Que la L, la part baixa, la línia horitzontal de l'L sigui molt, molt, molt llarga, no? I costi molt tornar a tirar amunt. I jo crec que tornarà a tirar amunt. Ara, tornarà a tirar amunt d'una manera una mica ràpida o tirar amunt d'una manera una mica lenta. Ara nosaltres sabem que això, doncs, requerirà un cert temps. Però ara, la gent...
És a dir, la pregunta, perdó, deixi'm preguntar-li. Ens en sortirem aviat?
Sí, home, esclar que ens en sortirem. Aviat, què vol dir aviat?
Sí, aviat.
No, tindrem atur per molt de temps. Si és això el que em pregunta. Si tindrem atur molt de temps. És a dir, a Espanya les coses s'han fet especialment malament. Això també, cuidado, També es fa especialment malament. Perquè, clar, nosaltres sempre... Aquí la gent se n'enriu d'Itàlia, molt bé, enriant-nos d'Itàlia, molt bé. Itàlia no les fa especialment bé. És evident, ara, Itàlia té un atur d'un 10%. I Espanya té un 20%. Ja sé que hi ha treball negre. tant a Itàlia com aquí. Ja sé que hi ha gent que cobra de l'atur, però a més de treball negre. Ja també es dona aquest cas, no? Ja sé que tot això és més complicat i més matisat del que pot semblar a primera vista. Però també nosaltres tenim atur. En sortirem? Sí que en sortirem. Si ens situem a nivell espanyol, l'Espanya ens sortirà, sí. Un país important, és un país consistent, és un país que té moltes coses, té molts recursos. Catalunya no ens sortirem? Sí que ens sortirem. Tenim algunes dificultats afegides degut al tracte injust que rebem del conjunt de l'Estat, però també tenim aspectes positius, tenim iniciativa. Tenim molta gent que està fent coses en aquests moments. Jo avui mateix he de fer dues telefonades, dues. Perquè llegint els diaris, veig que hi ha dues notícies diferents, dues coses diferents, de gent que estan tirant un tipus d'empresa que, escolta, jo el telefonaré en aquest, jo faig sovint, escolti, he vist en el diari que vostès doncs han fet una empresa així i així, que va començar i que fan i que ara exporten i que ara han fet una empresa a Polònia o que l'han fet doncs a l'Índia o que l'han posat doncs, no ho sé, doncs al Marroc, per exemple, que una de les coses per les quals de vegades jo m'interesso pel Marroc és per les inversions catalanes al Marroc, no? Bé, doncs d'això en tenim, entenc? Per tant, ens en sortirem. Ara, demà passat, no.
Val, un dels motius que donava els indignats, un dels motius dels indignats segur que és el tema de les retallades. Un arriba un moment que diu, escolti, està molt bé que aquí ens apretem el cinturó, que ens l'ajustem, que anem fent forats. De tants forats que tenim, haurem de comprar més cinturó nou perquè ja no podem posar-li més forats al nostre cinturó. I en canvi vas mirant els veïns del costat i veus que te'n passa...
Qui són els veïns del costat?
Pues igual, a Espanya, a molts llocs d'Espanya, a Madrid, veus Andalusia, veus a l'Aragó...
També els hi tocarà, també els hi tocarà això.
Sí, però no els hi ha tocat. I la sensació que allà està... És a dir, el tema de les retallades...
Hi ha un problema nostre de dèficit fiscal, perquè a veure, d'una punyetera vegada tothom se n'entera de que aquí hi ha realment una espoli, diguem-ne, des d'un punt de vista fiscal de Catalunya. Nosaltres, cada any, entre el 8, el 9, el 10%, depèn, 8, 9, 10% del nostre producte interior se'n va, diguem-ne, cap a l'Estat i estan tranquils. I després explicaré algunes anècdotes relacionades amb això. Bé, per tant, nosaltres tenim més problemes.
Sí, quan
segona. Tenim uns altres problemes també. Tinc per exemple que Catalunya és un país que d'any 2000 a l'any 2010 ha passat de tenir 6.300.000 habitants, a tenir 7 milions i mig o 7 milions... Cap país d'Europa, repeteixo, cap país d'Europa ha tingut en 10 anys un increment de la seva població d'aquestes característiques, població, diguem-ne, que naturalment arriba amb necessitats. No és que siguin aquests enginyers que se'n van a Alemanya a ajudar que Alemanya se'n vagi endavant, no, jo sé que tenen necessitats, que ens van ajudar a tirar endavant certes coses amb una visió equivocada en molts aspectes nostra, catalana, i no cal dir, sobretot a nivell espanyol, molt pitjor encara, de que com més gent vingui més venirem i endavant i això no deixa de ser d'allò una lleugeresa que ara paguem tots, bé, d'acord, però bueno, doncs...
És que vostè parlava d'expoli. És una paraula molt contundent.
Molt dura. Una vegada, la primera que la vaig dir, se'm van enfrontar, em va fer unes declaracions en contra en Rajoy, no? Però fa anys ja.
Parla d'expoli. Quan es parla d'expoli estem parlant d'un sinònim gairebé de robatori. És a dir, de saqueig. Per tant, li pregunto, escolti, una cosa.
Deixa-ho estar, no doni qualificatius.
No.
8, 9, 10%.
No, és igual, d'acord, escolti, espoli. En què domes espoli? No busco més qualificatius. Espoli. El camí per no que no hi hagi espoli, només n'hi ha un, que és la independència.
Bé, veiem, aquest és un, però, camí tremendament difícil, per altra banda.
D'acord. Tremendament difícil,
però n'hi ha d'altres, evidentment, que és el que s'ha intentat. N'hi ha un que és el del tipus de negociació que hem estat fent durant una pila d'anys. Jo, concretament, d'això és un testimoni directe, perquè durant 23 anys, com a president de la Generalitat, he estat ficat en aquestes negociacions, que, de tota manera, no es pot dir que no hagin donat uns certs resultats, malgrat tot hi havia més espoli fa 20 anys que no pas ara, no? Però segueix havent-hi molt i d'una manera molt insostenible. I després n'hi ha una altra, evidentment, és que d'una manera, definitivament, diguem-ne, a nivell espanyol es pugui plantejar les coses i dir, escolti, aviam, parlem de... Oi que dieu que tot això no es va fer bé en el seu moment? De manera com s'ha plantejat l'estat autonòmic, doncs vinga, parlem-ne. Això, avui per avui, no hi ha ningú que vulgui parlar per altra
manera. Ara anava a preguntar-li, es pot parlar d'independència amb Espanya?
Amb Espanya, així ens diem, les independències no es fan a base de parlar això, es van produir uns determinats fets que hi poden conduir. Però, escolti, deixi'm acabar de contestar la seva pregunta. La seva pregunta és què podem fer. Home, el govern actual de la Generalitat, el govern del president Mas, planteja una cosa molt clara, no? Diu, escolti, nosaltres hem de fer un pacte fiscal molt diferent del que tenim. molt diferent del que tenim. Bueno, aleshores, durant aquesta legislatura, si el govern de la Generalitat arriba a tenir, i el poble de Catalunya el segueix en aquest sentit, el poble de Catalunya també s'ha de manifestar, i ho fa tot sovint també, no només per la indignació, sinó també per aquestes qüestions del dèficit fiscal, etcètera, no? Bé, i aleshores poder plantejar, dic, parlem de debò, vull dir que s'acabi aquesta manera de fer, vaja, que nosaltres ens condemna a una situació de gran precarietat, i això que es planteja, jo no estic gaire ficat en política, però pel que sé i pel que veig, doncs naturalment veig el que es planteja el govern, no?
Per tant,
en aquesta legislatura, un moment o altre, el que serà molt important, crec jo, sense comprometre ningú, i evidentment sense comprometre el govern de la Generalitat, perquè no és la meva, el govern ja farà el que hagi de fer, però crec que el govern el que voldrà fer és plantejar de debò, seriosament, el tema d'un pacte fiscal que acabi amb aquesta situació.
Seria un drama que el PP tingués majoria absoluta?
Bé, en temps, no sé, és una possibilitat que existeix, no? Nosaltres, com a país, com a poble, en les últimes dècades hem viscut situacions tan dolentes com pugui ser que el PP tingui majoria absoluta, per tant, tampoc no ens hem d'espantar més del compte. Escolti, l'important és que aquí anem bé. Que anem bé, vull dir que siguem capaços d'anar bé. És a dir, si nosaltres, Catalunya, doncs, troba la seva consistència, defineix bé el seu camí, fem les coses bé. Perquè, clar, la primera cosa per enfortir un país és que actuï bé de cara endintre, no? Nosaltres, en aquests últims anys, no s'ha actuat bé de cara endintre tampoc. I mantingui el seu prestigi, que nosaltres també n'hem perdut de prestigi, no? Si fem totes aquestes coses, el PP, doncs, escolti una cosa, perdoni, en algun moment va ser un drama per Catalunya que tingués majoria absoluta al PSOE. Si vol, li recordaré algunes coses, no? Sempre que tinguin majoria absoluta, sobretot si es veuen molt capaços, diguem-ne, de resar, doncs ho passem magre, no? Però també ho hem superat, també ho superarem, no tingui tanta por.
No, vull, al contrari. Però quan vostè comentava que hi havia aquí una relació complicada amb Espanya i parlava de l'espoli, clar, aquí quan dius, sí, espoli, però retallades a la sanitat, retallades a l'ensenyament, que són dues bases per construir qualsevol país, l'educació i la sanitat.
Que ja han fet altres països europeus.
Sí, d'acord, ho han fet altres països europeus.
Alemanya.
D'acord.
Finlàndia.
D'acord.
Suècia.
D'acord.
Tots aquests ja ho han fet.
Però tothom em va dir, no, de l'endemà del 22 de maig, ja veuràs ja la resta de l'Estat com anirà això de les retallades. Van passant els dies.
Ja vindrà.
I serà molt dolorós?
Sí, a la millor no hauran de fer tant com nosaltres, perquè, és clar, aquest tema del dèficit fiscal no el tenen ni Andalusia, ni Extremadura, ni Castella-La Manxa, ni Castella-Lleó.
Oh, esclar, que fixi't, l'altre dia, l'avui, a Andalusia, el preu del crèdit de la universitat, els preus dels crèdits de la universitat, és el doble que Catalunya. El doble a Catalunya que Andalusia. El doble a Catalunya que Andalusia. El doble.
Sí, ja ho sabem. I d'aquesta discriminació contra Catalunya hi és. Ja està, vull dir, no descobrim res, eh? Però, miri, ara li explicaré quina és la situació. Jo avui, que vostè sap, segurament sap que jo cada dimarts amb un butlletí electrònic,
sí,
confidencial,
sí,
que fa la...
Escriu els seus pensaments, sí.
Doncs, el van penjar a migdia o a la tarda, com cada dimarts, doncs, viuré una conversa que l'altre dia un parell de personatges molt importants de Madrid, del món econòmic i polític, van tenir amb uns amics meus, no? Fixi's com va la cosa, no? Ens queixaven, tal, els nostres, escolta, resposta, mira, clar, enviaven punyetes, no? Havies perdut de la guerra. Ara no els diré el nom de les persones que van dir això, però...
Li anava a preguntar, eh?
Sí, bueno, és igual, però no li puc dir. Però gent molt important, no? No els necessitamos.
Això va dir aquesta...
Sí, és evident que no els necessiten, o que no necessiten de moment.
Però no té la sensació, escolti, vostè que ha fet aquest llibre...
Deixi'm acabar, expliqui el que li deien aquests senyors.
Ah, és que...
Perquè en qualsevol cas, Y aunque haya tensión, seguiréis contribuyendo al PIB español con un 20%, que es nuestra proporción al Producto Interior Bruto español. Y además, con déficit fiscal, y més, porque además pagareu més del que us toca, ¿no? Y también, en cualquier caso, en momentos de crisis grave económico y social, si necesitamos vuestro apoyo político y parlamentario, también nos lo daréis, porque el derrumbe también nos perjudicaría. Además, todo esto no tiene importancia, porque la inmigración se os va a comer.
Això és veritat?
Això és, si és veritat.
No, això va dir? És a dir, perdó, sí, la meva estupefacció. Aviam, l'estupefacció...
Que algú ho expliqui. Això no és d'avui, veiem.
No, clar que no és d'avui. Però, clar, permeti-me, president, però ara ja, a més ja, ho diuen sense cap tipus de pudor.
Un home com en Calvo Sotelo, quan era president del govern, m'ho havia dit a mi. En una època, a més, no tenia la importància d'ara, perquè nosaltres, afortunadament, i això és un gran mèrit i un gran honor per Catalunya, la immigració per Catalunya i per tots els que vivíem a Catalunya en aquell moment, dels quals una bona part eren d'origen no català, andalús, extremeny, castellà, murcià, gallec, etc. Per tots nosaltres, repeteixo, era un honor. Nosaltres, en aquell moment, quan jo parlava amb Calvo Sotelo, vol dir l'any 1982 o 1983, no te hagas ilusiones, no, tenemos suerte nosotros con la inmigración, porque si no, de lo contrario, vosotros seríais muy difíciles de dominar, etcétera, ¿no? No facis ilusiones.
Pues no té la sensació.
Eres, home, deixem acabar l'explicació del Calvo Sotelo, escolti. Nosotros, pues esto naturalmente nos va a facilitar y tal, molt bé. Bé, aquesta situació que hi havia, gràcies a Déu també. Bé. Però gràcies a tots plegats, tots els que viuen i treballen a Catalunya, que són els catalans, sigui el seu origen, ja sap que a Catalunya no hi ha immigració, hi ha catalans de primera, de segona, de tercera o de trentena generació, no? Vull dir, però hi ha catalans, ja s'ha acabat, això no? I uns parlen catalans, altres parlen castellans, ens respectem... Bé, evidentment, això, aquest equilibri s'ha tornat a trencar, i el tornem a restablir, l'hem de tornar a restablir. Això és una cosa que Catalunya endins, nosaltres ho hem de fer, això ho hem de fer. Nosaltres, des de fora no ens ajudaran, però nosaltres ho hem de fer, no? Ara, des de Madrid et diuen això, además todo esto no tiene importancia porque la migración se os va a comer. Dentro de dos generaciones todo esto de la lengua y la autonomía se habrá acabado. Per tant, esclar, això no posi aquesta cara, home, però això em sorprèn.
No em sorprèn. El que em sorprèn és que si...
Ho han dit en privat, això, eh?
Però sí, d'acord. Però això, que ho pensa molta gent, això se'n diu, permeti'm, maltractament. I llavors, com a maltractament, sembla que ens agradi. Llavors, no s'hi pot fer...
Què diu que sembla que ens agradi?
Oh, perquè no
fem res. A mi no m'agrada. I a vostè em sembla que tampoc.
No, gens. Però per això dic que si arriba un moment que hi ha tant maltractament, que tothom veu que hi ha... És a dir, a vegades penso que la independència, president, o la independència, escolta, digui com vulgui, però que moltes vegades el referèndum, quan diuen no, el dret a decidir, potser el dret a decidir l'haurien de fer també, és a dir, un tipus d'Espanya que potser sí que hauria de votar si volguessin ells la independència de Catalunya.
Bueno, ara oblidis de tot això.
Oh.
Sí, no. Jo és que això que acabo el convido a oblidar-se de tot això.
Vale.
Hi ha el que hi ha. Som el que som, hi ha el que hi ha, la situació és la que és. Davant d'això, què? Podem tirar endavant? Sí. Com? Home, doncs miri com hem fet sempre. Vull dir, també amb el tema de la immigració, nosaltres hem de tenir una actitud, és a dir, aviam, aquest interès que puguem tenir per Amèrica del Sud, o que puguem tenir, diguem-ne, pel Marroc, en el meu cas, ja que ara acabo de tornar, que és la immigració més important que tenim, per cert, la marroquina, i que a més té unes característiques molt particulars i molt especials, no?, que cal un esforç, no és el mateix, evidentment no té res a veure amb la immigració que havíem tingut a l'any 50, 60 i 70, és l'altra cosa, no?, però si aleshores ho vàrem fer, ara també ho podem fer, ei, pel poder de funcionar bé.
Ara parlava de l'immigració, permeti'm. El preocupa l'ascens de Plataforma per Catalunya?
Sí, és clar que em preocupa. El que em preocupa, però, és una altra cosa, també. I és que l'ascens d'això és degut a que el tema de la immigració, molta gent a Catalunya no l'ha volgut plantejar, parlar-ne de debò, no? I ho hem oscil·lat entre dues coses, entre una actitud, diguem-ne, allò que en diuen el bonisme, vull dir, és igual, tot és igual, facin el que vulguin, és igual, no cal que s'adaptin aquí tal, el bonisme, i el rebuig. I són dues actituds negatives. És a dir, no hi ha d'haver rebuig, vull dir, nosaltres, per moltes raons, inclús per raons de tipus humanitari, raons d'humanisme polític, humà, o d'humanisme religiós, el que vostè vulgui, no hem de dir una actitud d'acollida. i d'integració. I hem d'esperar, doncs, que, en fi, doncs, que l'ascensor social funcioni en el camp pròpiament social, en el camp econòmic, en el camp polític, que funcioni, com ha funcionat amb altres immigracions que hem tingut. Afortunadament ha funcionat. Entenc el que vull dir? Per mèrit de tothom, de la gent que venia de fora i de la gent d'aquí. Ha funcionat, i tots som d'aquí, tots som catalans.
Això és el que es vol fer.
Tots som d'aquí, tots volem tirar el país.
I
de...
per tant,
el rebuig, és, hem de rebutjar el rebuig, si se'm permet l'expressió. Ara, tampoc no podem, doncs, reclamar que la gent que ve, doncs, es vagi adaptant, concretament faci també un esforç d'adaptació que normalment s'ha de facilitar, no? Bé, doncs, això no s'ha volgut plantejar. No s'ha volgut plantejar. Durant molts anys parlar d'això era evidentment exposar-te que et critiquessin alguns de reaccionari, els altres, diguem-ne, de tou. No s'ha volgut plantejar. La gent ha tancat els ulls. Sap com els nens que diuen, tanquen els ulls, no hi soc, perquè es posen la mà als ulls, no hi soc. Doncs bé, s'ha dit això, no? I això hi ha una responsabilitat de molta gent. Jo sempre, per cert, jo sempre dic que, sobretot el món de l'esquerra de casa nostra, jo sempre dic que en el món de l'esquerra hi ha hagut dos personatges que han tingut una actitud des del primer moment valenta, que van ser en Montilla i en Corbacho. Sap per què?
Per què?
Perquè eren alcaldes. I perquè, per tant, eren alcaldes de l'Hospitalet i de Cornellà. Poca broma. Aquests sempre han tingut una actitud. Jo sempre els he agraït, tant en Corbacho com en Montilla, abans de ser president, el president Montilla, i després també sempre ho he dit. Però la majoria del món de l'esquerra ha caigut molt a dir, no en parlem d'això. El bonista, o bé alguns potser pensant, bueno, però aquests finalment ens votaran a nosaltres. Això no passa només aquí. Fixa't bé, ara explico una cosa. Jo era a Alemanya just un moment abans que hi haguessin les eleccions de Renània de Nord-Westfàlia fa 7 o 8 anys. I, concretament, parlant amb un molt important intel·lectual i polític de la socialdemocràcia alemanya, em va dir, perdrem. Aquestes eleccions les perdrem, però les van perdre. Però les han tornat a guanyar fa poc. Però les perdrem. L'única esperança que tenim és que aquí a Renània de Nord-Westfàlia hi ha entre 100 i 150.000 votants d'origen marroquí, concretament en aquest cas, i d'origen, diguem-ne, dels països, països bàsicament del Marroc, però també de Tunísia i de Turquia, etc. I aquests potser ens votaran, aquests tenim l'esperança que ens votin. Aquesta imaginació hi era també, no? Bé, tot això és a rebutjar, vull dir que això és fer trampa. Ara, per l'altra banda, el rebuig no podem emetre. Primera, perquè no podem, perquè no és intel·ligent. I segona, perquè no forma part dels drets humans, no forma part del respecte que la gent necessita, el respecte a la qual la gent té dret, la gent que ve de fora, vull dir. Bé, per tant, hem de trobar aquest punt. I com que això no s'ha plantejat mai, no s'ha dit mai en els xenòfobs, quan no. Ni s'ha dit en els altres, parlem-ne d'això. No deixem que la cosa vagi fer i tal, i visual, tal i fa. O bé, també, per exemple, tampoc no s'ha dit a vegades amb algun sector empresarial. Escolta, això de que... Jo recordo que he tingut discussions en el món empresarial quan jo era president de la Generalitat sobre aquests temes. Escolta, no, escolta, Pujol, que em vingui com més millor, perquè si em venen, doncs mira, escolta, i sap què? Doncs tindrem més mà d'obra, i ara, sobretot a l'època del boom immobiliari, no? Tindrem més mà d'obra, i a més, clar, això manté els sons una mica més baixos. Escolti, i a més, doncs això, doncs aquests també consumeixen, i també compren pisos al final, perquè van a la caixa, i també a les caixes, el que sigui, als bancs, i els hi donen crèdit. Escolti, no, però escolti, això és suïcida, escolti, farem una economia que no serà competitiva, bueno, escolti, ja, però ara de moment això. Bé, totes aquestes falles que van des de gent d'esquerra, gent de dreta, gent bonista, gent de rebuig, gent racista, i diguem-ne, gent àvida, gent a veure, com més gent hi hagi, com més diners hi hagi, o bé et feien aquell argument aquí a Catalunya, tan tremendo com aquest, ho feien uns empresaris una vegada, que els vaig enfadar. Diu, escolti, aquesta gent també paguen la seguretat social. Sí, però sap què passa? Vostè no ha pensat una cosa, senyor empresari? Que el que paguen aquesta gent va parar la seguretat social, que és de Madrid, i que nosaltres el que ens queda és els serveis que els hem de donar, i Madrid no ens envia els diners que van a parar la seguretat social. Bueno, però escolti, escolti, Pujol, ara, escolti, doncs bé, davant d'això, totes aquestes actituds, amb la qual jo sóc crític amb gent de dretes, amb gent d'esquerres, amb gent de tal, amb gent empresarial, amb gent del món sindical, de tot el que es vulgui, del país, amb mi mateix, perquè jo no ho he sabut evitar de vegades això, bé, ara ho paguem.
Val. Vostè aplaudeix que Convergència i Unió hagi donat l'alcaldia de Badalona, García Albiol, amb un llenguatge que a vegades ultrapassava el que eren els límits permesos?
Bé, jo crec que amb aquest criteri, que a més, si ara vostè, vostè, jo li recomano que faci una cosa, llegeixi com han anat les maneres de que siguin alcaldes en les 947 ciutats o pobles de Catalunya i veurà que normalment aquest criteri de la llista més votada s'ha aplicat molt.
Normalment.
Per part de Convergència i Unió i per part també d'altres partits polítics.
Normalment, no sempre.
Bé, normalment. Bueno, i a Badalona s'ha aplicat perquè finalment també era, tampoc no teníem... Verà, si a Badalona ha passat el que ha passat és que alguna cosa s'ha fet malament, oi? Perquè els socialistes han guanyat durant, mamat durant 32 anys, exactament durant 28, perquè els primers 4 anys va guanyar el PSOC, va dominar, va manar el PSOC. Escolta, i ara es troben això, vull dir, i ara resulta, fixi's bé, en aquesta última legislatura, el partit que va dir, jo estic disposat a preocupar-me dels temes d'immigració a Badalona, va ser Convergència, en Falcó concretament. I ell va anar, en Falcó m'hi havia demanat algunes vegades, escolta, vine un moment tu, per exemple, ara fa 7, 8, 6 o 7 mesos, vine a Sant Roc per contrarrestar la propaganda de l'Albiol i la, del PP, que van fer venir més inclús aquella diputada francesa, Sant Roc, tot aquell que van fer al barri de Sant Roc. Tu, que com a president de la Generalitat i d'abans i tot ja tenies contacte amb Sant Roc, doncs vine a Sant Roc i parla amb la gent. Vaig fer una reunió amb 150 veïns de Sant Roc. Hi ha un gran problema a Sant Roc. Hi ha un gran problema a Sant Roc. Que el que va anar va ser un Falcó, i a mi m'hi va fer anar. També hi devia anar l'alcalde, suposo, però en tot cas la cosa no va ser suficient, i a Sant Roc, evidentment, el PP ha arrasat. I el PP ha guanyat, a Badalona, a 28 dels 34 districtes.
Sí, que sí, per això que alguna cosa fem malament, però també
a 28 dels 34 districtes. No? Per tant, bueno, escolti, escolti, l'Albiol és un home que en qualsevol moment... si actua negativament, segueix actuant negativament des del punt de vista de la propaganda xenòfoba, etcètera, etcètera. O bé, atenció, una altra cosa. Si des del seu, de la seu lloc de sense l'alcaldia de Badalona, o des de l'alcaldia d'on sigui, si hi ha algú del PP, vol començar a aplicar mesures de reculada de lo que és la situació del català en l'ensenyament o el que sigui, escolti, és molt fàcil, vull dir, se li pot ser sistemàticament en contra. Vull dir, l'Albiol és l'alcalde, però ho serà mentre els socialistes i Convergència
i Unió vulguin. Per tant, acabo, i avui acaba precisament amb això. Vostè entén que un partit que ha tingut una persona com a alcalde de Badalona com és Xavier García Albiol, un partit que ja vam veure l'altre dia a la portada dels diaris a la seva presidenta com és Alicia Sánchez Camacho jugant d'una manera beligerant contra el català, vostè entén que Convergència i Unió hagi pactat amb el PP els pressupostos del país?
Amb qui els podia pactar?
Jo li pregunto.
No, ja li dic, amb qui els podia pactar? La manera de contestar una pregunta, de vegades és fer una altra pregunta, no? Amb qui els podia pactar? És a dir, vol que li digui una cosa? A mi això no m'entusiasma gens. Però tampoc no m'entusiasma que ara en Mas hagués de tornar a convocar eleccions perquè no haguéssim pressupostos. Perquè ara, fixi's que estem parlant d'independentisme, estem parlant de les coses que poden passar amb una o dues generacions, etcètera, etcètera. Esperem que ha de fer funcionar bé el país, que és una cosa que no es resol en tres dies. Però sap quin és el problema d'ara, d'avui, el d'avui? Els pressupostos. Perquè, esclar, si
però no té la sensació que el PP lliga de peus i mans a Convergència i Unió?
Bueno, lliga de peus i mans mentre Convergència i Unió no trobi una altra solució o mentre la cosa no arribi a un punt en el qual això no es pugui seguir mantenint. Escolti, però els pressupostos. És a dir, aviam, oi que hem de tirar el país endavant? Sí o no?
Sí, evident.
Molt bé. El país es pot tirar endavant sense pressupostos?
No.
Escolti, ja està. No. Oh, però... Bueno, sí, és que els altres partits han estat disposats. Veurà, en aquest moment en Mas té alguns problemes. Per exemple, a qui es dirigeix dintre del PSC per saber què farà el PSC? Qui dintre del PSC pot donar garanties en un moment que el partit, cosa que tots desitgem que superi, perquè el PSC és una peça important en el que és la política i l'estructura de país de Catalunya, però en aquí pot durar. Esquerra Republicana està en condicions en aquest moment, i també és de desitjar que tot això se superi, diguem-ne, de dir farem això, farem això, farem això, està en condicions de fer-ho.
Està esperant un congrés, efectivament.
Està esperant un congrés i els altres estan esperant un altre congrés. I a més amb una confusió total, tant els uns com els altres. No? Bé, aleshores, això ja en Mas estic segur que ho ha intentat, no? Perquè vostè diu, i té tota la raó, que no fa cap goig els plantejaments que fa el Partit Popular, i jo doncs estic bé d'enfrontar-m'hi tant com calgui, no? Ara els pressupostos s'han d'aprovar.
Molt bé. President, l'acompanyo que ens hagi... Li agraeixo que ens hagi acompanyat. Tot el que hem parlat aquí, en síntesi, apareix en aquest llibre publicat per Pòrtic, que és aquests pensaments de Jordi Pujol, residuals o independents quan es trenquen els ponts, que ja podeu trobar des d'aquesta setmana a les llibreries. En firmarà 5 i demà sortejarem amb els oients aquests 5 firmats pel president Pujol. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé,
fins aviat.
Molt bé,
bon dia. Són les 10:10.